Castellar del Vallès organitzarà el 12 de febrer les 6enes jornades d'infància, adolescència i educació. Una cita que enguany se centrarà en la importància de l'educació sexual durant aquestes etapes primerenques. Per parlar-ne hem convidat a la psicòloga i divulgadora Sílvia Catalán, que participarà en aquestes jornades. La tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues. Bona tarda, Sílvia i Rocío.
Bona tarda.
Bona tarda.
Sílvia, ara, com explicava la Carme, tu participaràs a les jornades amb la xerrada Inquietuds sexuals en l'adolescència. No sé si ens pots fer una mica un tastet de què explicaràs.
Doncs, en realitat, quan em van contactar per fer aquesta xerrada, vaig estar parlant amb les organitzadores i de més, i vam arribar a la conclusió de que era interessant pel perfil, no?, de persones que esperàvem que vinguessin a les jornades, doncs explicar una mica la realitat de les inquietuds adolescents, no? Perquè tenim com moltes idees, jo crec que esbiaixades, no? Perquè, bueno, al final és veritat que com adults i adultes moltes vegades veiem els adolescents com uns aixalabrats i uns cabeza loques una mica. I una mica la meva ponència anirà per aquesta banda, per aterrar bastant aquestes inquietuds a través de les preguntes que ells i elles em fan quan jo vaig a fer sessions als instituts, que en faig moltes.
I alguna d'aquestes preguntes o qüestions que t'hagin sobtat, perquè t'he escoltat en alguna entrevista que comentaves que en els tallers de vegades et sorprens quan parlen de protecció o de mètodes anticonceptius o de malalties o infeccions de transmissió sexual, que en l'època que estem encara hi ha com molta llegenda urbana. Això és una de les coses que et sorprèn?
De fet, mira, o sigui, jo sabré que a mi el que em sorprèn és que avui en dia encara siguin tan necessaris aquests tallers, no? Que realment amb tota la informació que hi ha i amb tot el que sabem sobre sexualitat i com sobre, no? És a dir, al final això de que la sexualitat és una part de la vida i que hauria de ser, no? Doncs això, una cosa natural, és una cosa que ja fa molt de temps que anem dient. Però tot i així, encara és sorprenent, no, aquest punt doncs això, de desconeixement i de deixadesa, no? Perquè realment estan molt deixats davant dels adolescents i ningú els ha explicat moltes coses. Llavors, sí, amb el tema de les ITS, sobretot, no, és una cosa com que tenen molt assumit que solucionaran amb una pastilla. Jo sempre els dic el mateix. Dic, vosaltres penseu que això és Matrix, no? I que amb una pastilla, bueno, el concepte Matrix ja no l'entenen. Ja estem fora d'això.
Clar, som uns boomers, ja, no?
Exacte, ja és una referència passada. Però una mica és això, no? Jo els dic, ostres, us penseu que amb una pastilla ho solucionarem tot? I moltes vegades el seu argument és, no, jo no faig servir preservatiu perquè si em contagio de sida ja em curarem una pastilla. És com, uau, no, espera't, aterrem-ho, això. Vull dir, primer de tot, no, com funcionen aquests contagis i com funciona una pastilla antirretroviral, no? Perquè no és que et curi, sinó que et manté, diguéssim, allò a ratlla. Llavors, amb el tema del preservatiu, és un tema que jo m'esforço molt en remarcar molt, perquè crec que és superimportant que entenguin la importància, valgui la redundància, de fer-lo servir, no? Que al final és una qüestió de protecció. Em serveix molt, per exemple, amb els adolescents, fer-los referència a tota l'època Covid, i els deia, bueno, al final anàvem amb mascaretes per protegir-nos els uns als altres, i a vegades, sense saber si l'altre estava contagiat o no, tu ja et posaves la mascareta. Doncs amb el preservatiu és una miqueta el mateix. I llavors sembla com que entenen una mica això, tot i així, bueno, el problema, com sempre que em trobo, és que no tenen referències de bon ús del preservatiu. És a dir, a les sèries, a les pel·lícules, als llibres, evidentment al porno, això no es veu un ús eròtic del preservatiu. Per tant, ho tenen allà com una cosa. Però això també passa als adults, vull dir, no vull posar tota la pressió en els joves, perquè els adults també estem una mica en aquest punt.
Parlant d'adults, deies que hi ha una certa deixadesa. No sé si creus que potser hi ha pares i mares que deleguen aquesta educació sexual a l'escola.
Clar, sí, però fa molt de riure això, perquè hi ha moltes famílies que és com això, t'ho explicaran a escola, però després quan els expliquen a escola no els agrada com els expliquen. No? Clar, jo, per exemple, quan vaig als centres escolars, jo sempre dic, jo parlo tal com raja, i evidentment si he de parlar d'un tema del que ningú els hi ha parlat, jo necessito poder tenir la confiança de poder-los explicar tal com és la cosa, no? Llavors evidentment les paraules que faig servir són les paraules que fan servir ells explicant-los i quines són les paraules adequades i de més, òbviament, no? Però, i això moltes vegades els pares, no? Quan els arriba aquesta informació és una mica com, aviam què li han explicat al meu fill o la meva filla. I al final el que els he explicat no és res diferent del que els he explicat a la tele, però jo els he explicat d'una forma conscient, d'una forma respectuosa, sobretot, no? Molt centrada en això i molt endreçada. El problema està en que les famílies no sabem com educar en la sexualitat. No tenim eines perquè la majoria de les persones que ara mateix són pares o mares no hem tingut una bona educació sexual. Llavors, clar, si jo no, a mi no m'han educat en la sexualitat, com sé jo com transmetre aquesta informació? Perquè potser jo tampoc no la sé.
De
no?
Fet,
quan faig tallers amb famílies, sí, sempre els dic si tu vols educar bé en la sexualitat, tu primer has de saber quin vincle tens tu amb la sexualitat.
És que et volia comentar que, de fet, amb la psicòloga Elena Crespi, que també participa en aquestes jornades, teniu diversos projectes en comú, però un dels últims és el llibre I ara què li dic? Respostes a preguntes
Exacte.
Incòmodes. Heu fet un manual per aquelles sobretaules quan sorgeix aquella pregunta incòmoda, oi?
Sí, bàsicament és això. Sí, el que hem volgut fer és donar una eina a les famílies perquè puguin tenir un material de referència sensat, perquè, per exemple, jo que sé, una de les preguntes que surt al llibre és, jo que sé, com es fica el nen a dins de la panxa? Aquesta seria com una bastant bàsica i que moltes famílies podrien contestar, però, per exemple, si de sobte ve la teva canalla et demana el penis té os? El penis es pot trencar? O, jo que sé, em pica la vagina? O, jo que sé, quan et ve la regla sempre et fa mal? Doncs potser tu no tens eines com per poder dir, ostres, i això com li explico adaptant-me a la seva edat, als seus coneixements, a la seva capacitat, perquè això és una cosa que ens preocupa molt, tant a les famílies com als centres escolars. És una de les grans preguntes, en plan, com sé que no m'estic avançant al que ha de saber? I al final la qüestió és que si t'ho estan preguntant és que necessiten saber-ho. I evidentment, en funció de l'edat que tingui, tu adaptaràs una miqueta el discurs, però li has de contestar, no li pots deixar... i dir-li, no, ja ho sabràs quan seràs gran, perquè el dubte el té ara. Llavors, amb aquest llibre, l'Helena i jo el que hem fet és això, és molt enfocar-nos, no, en aquestes preguntes i fer una mica un recorregut de com li explicaríem a una canalla petiteta, a una mitjana, diguéssim, i a una miqueta més gran, a un preadolescent o de més. I llavors crec que és una molt bona eina, la veritat.
Abans has passat una mica de puntetes pel porno, però aquest és un gran meló, eh?, que s'ha d'obrir i n'hem de parlar perquè jo crec que els adults no estem preparats per reconèixer que els nostres fills i filles, els nostres nebots i nebodes, tenen una edat i han tingut accés a un tipus de contingut que potser no estan preparats per rebre, no? També parlaràs d'aquesta qüestió de com gestionar com a pares i mares o educadors aquesta conversa i acompanyar-los?
Sí, sí, sí. De fet, és que el porno forma part de la sexualitat avui en dia i això és una cosa que no podem obviar, no podem fer veure que no existeix. I quan mirem estudis i mirem dades concretes, no, dels que s'han fet i ens diuen que a partir dels 8 anys la canalla ja està accedint a aquest tipus de material, a molta gent se li posen els pèls de punta. De fet, jo quan això ho explico als adolescents, no, molts adolescents diuen, el meu germà petit ja ha vist porno, i jo, és que és possible que sí. No? Llavors, és, vale, siguem conscients que, evidentment, en 8 anys la canalla no va a buscar porno, però el porno els troba. I llavors hem de ser conscients que allò s'ho troben i si ningú els explica el què, doncs allò es converteix en una cosa prohibida, en una cosa com una malifeta, en una cosa excitant, però no a nivell eròtic necessàriament, sinó a nivell de uau, estic fent una cosa que no toca. No? I, i llavors això el que fa és que crea aquesta sensació com de perillositat, de... bueno, al final de desafiament, no?, de l'autoritat, i és com, no, bueno, assumim que et trobaràs porno i jo vaig explicar-te què et trobaràs quan et trobis porno. Et trobaràs a persones despullades, no? Jo, per exemple, això, quan vaig a classes de tercer, quart de primària, cinquè, que és més o menys en aquesta edat, a tercer poder no tant, quart, cinquè, normalment, els dic això, dic, escolta'm, segurament alguns de vosaltres ja us ha passat, esteu amb el mòbil del papa, de la mama, esteu a l'ordinador i us apareix persones despullades. I molts ja diuen que sí, alguns no, eh? Però molts diuen, sí, a mi m'ha sortit un enllaç de no sé què. Vale, doncs això, sabeu com es diu? Sí, es diu porno. La paraula la saben, saben perfectament què és. Llavors, a partir d'aquí és, vale, que us podeu trobar en el porno? Pues us trobareu persones normalment despullades fent activitats que semblen activitats sexuals. I sempre els dic, però no són activitats sexuals, necessàriament, això. Dic, el que és una pel·lícula de ciència-ficció. Dic, i llavors són pel·lícules que són per adults. No? Llavors, aquí, si les famílies han fet bona feina, ells saben que hi ha pel·lícules que no poden veure si tenen 7, 8, 9, 10 anys, i que han d'esperar-se a tenir 14, 15, 16, no?, per accedir a determinats continguts. Doncs els explico és el mateix. En aquests continguts, haureu, o sigui, podreu accedir quan sigueu majors d'edat, perquè llavors els entendreu, perquè llavors els podreu disfrutar, i ara no ja disfruten això. Tot i així, lluito contra un monstre, evidentment, perquè al final això s'ho troben i els és molt atractiu i juguen amb això també. Llavors, important això, no?, que entenguin temes de respecte, d'igualtat, de bon tracte, i sobretot que el sexe no és una cosa ni obligatòria ni que ens ha de fer patir, no? Jo sempre els dic que és que el sexe ha de ser divertit, i riuen molt amb totes les edats, no? I riuen molt, però els dic, és que és veritat, que el sexe és per passar-t'ho bé. Si estàs patint, no estàs fent sexe.
Estava pensant en... Ara parlaves de, diguéssim, edats més primerenques, però estava fent memòria del documental que van fer amb diversos episodis de Generació Porno, que
Generació Porno, sí.
Sortien els adolescents i comentaven que havien normalitzat, sobretot les noies, no?, que havien normalitzat unes conductes masclistes en les relacions sexuals. Quan tu vas als tallers també et trobes aquest punt de masclista amagat en el risc a normalitzar, en el que se suposa que haig de fer o com m'haig de comportar. Això tu trobes també als tallers?
Sí. Sí, clar que m'ho trobo, perquè és això, o sigui, moltes vegades jo sóc la primera persona que els diu a aquestes canalles, que igual tenen 15, 16, 17 anys, sóc la primera persona que els dic, és que el sexe és per passar-s'ho bé, i el sexe no és obligatori. I aquestes dues coses moltes vegades els hi fa petar el cap, perquè ells assumeixen que el sexe és com un tràmit, no?, un ritus d'iniciació, no?, cap a l'edat adulta. I, però això també ho vivíem, jo crec, nosaltres, sí, no?, en la nostra adolescència, aquesta pressió per perdre la virginitat i de més, també parlem molt de virginitat, però clar, és gairebé això, un ritus iniciàtic, llavors és com, no faig, no tinc un vincle sexual perquè em vingui de gust, per passar-m'ho bé, ho faig per treure'm de sobre el no haver-ho fet abans. Llavors, clar, si això li sumes, que ningú els hi ha explicat que en el sexe tu has de passar bé, i que les imatges sexuals a les que han accedit són imatges de violència, i ens centrem molt en el porno, però és que jo sempre dic el mateix, la violència sexual està a les sèries que veuen, o que veiem, vaja, a les pel·lícules, als llibres. Hi ha molt poca sexe-ficció que sigui un sexe respectuós. Tot sovint són sexes molt violents, molt enfocats en el plaer d'ell, molt enfocats en el... em dius que no, però jo sé que sí, llavors aniré a buscar-te, i en realitat aquest no és un sí. I això és molt perillós. Si ningú els hi ha dit que això no ha de ser així, si ningú els hi ha dit que poden dir que no a una relació sexual i no passa res, si ningú els hi ha dit que forçar una persona a tenir una relació sexual és una violació, que això que sembla molt de perogrullo i molt lògic i molt obvi, no ho és tant quan has crescut amb la idea de que perseguir una noia perquè tingui sexe amb tu està bé. Perquè, clar, el límit és molt difós. Llavors, tot això fa que ells de sobte, no?, facin com aquest clic en blanc. Ostres, vale, perquè darrere hi ha una normalització d'això. Clar, hi ha una normalització, l'altre dia m'explicaven una canalla de primer de batxillerat, crec que eren, que això, que ara estava molt de moda, doncs, en les relacions sexuals, fotre's copinades. I és com, vale, ok, o sigui, no seré jo qui et digui que això està malament. El que sí que et diré és que et plantegis si a tu t'agrada o no. A mi, jo sempre diré que a mi personalment em sembla una cotxinada, com una casa de pagès. Dic, però si a tu t'agrada, fantàstic. Dic, ara, us ha d'agradar a les persones implicades en la relació sexual. Què passa? Que com en el porno s'ha posat de moda fotre l'escopinada, moltes vegades el que em diuen és que jo crec que es fa així. Llavors és com, no, clar, si el porno es converteix clar. En un manual, és on tenim el problema.
Però és com aprendre a conduir mirant pel·lícules com aquelles de Fast and Furious, no?
Exacte. O a cuinar mirant Masterchef, que és el que els dic sempre. Dic, sí. És que no n'aprendràs. Llavors, no és un documental, no és una formació, no és un manual d'instruccions, però és l'únic que tenen, tot sovint. I llavors, o nosaltres, com a adults, ens hi posem i normalitzem aquestes converses, que jo ja sé que són incòmodes i, evidentment, jo sempre dic que jo parteixo de la base de la comoditat i la tranquil·litat de que jo estic parlant tot el dia de sexe. Llavors, per mi és molt fàcil parlar-ne i molt natural. Però o comencem a treballar des d'aquí i quan faig formacions a personal docents als instituts i a les escoles i demés, sempre els dic, poseu-vos les piles amb això. I ha de ser una xerrada normal i corrent. I ha de ser una xerrada tranquil·la i relaxada. Encara que tu per dins, com a adult, estiguis oh, Dios mío, oh, Dios mío. Però has de transmetre això, perquè, si no, al final, el que li estem donant a la sexualitat és aquesta aura de cosa com màgica, de cosa que ningú parla i que tot el món vive en silenci, i després les consultes de les sexòlogues anem plenes.
Al·lucineu, esclar.
Clar.
Doncs, Sílvia, gràcies per aquesta estona aquí al Connectats, una conversa superinteressant, i recordem a la gent que ens estigui escoltant que el 12 de febrer seran les 6è jornades d'infància, adolescència i educació a Castellà del Vallès, una cita que enguany es dedica a l'educació sexual en aquestes etapes de la infantesa i també de l'adolescència. Gràcies, Sílvia, i prenem nota, sobretot m'ha agradat molt que deies que la pornografia és ciència-ficció, no? D'això n'hem de prendre nota. Els adolescents i els adults també, eh?
Exacte.
Gràcies, bona tarda.
Moltíssimes gràcies, adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.